passat demà.
Una xifra que situa la comunitat per davall de la mitjana nacional amb 16,81 euros de despesa mitjana per persona. El sorteig del Niño repartirà enguany 630 milions d'euros, 70 milions més que l'any passat.
10 i 4 minuts és tot de moment. Més notícies a les 11.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba a ib3música.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3música.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3música.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3música.com.
De sona, sona.
IB3, 10 Nadals amb tu.
Les ones no just són marines, també n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Ja les 10 i 6 minuts del matí, és la segona en directe del Faristol. Ja sabeu, avui iniciem nou horari, us acompanyem de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia. Entre d'altres qüestions, podrem entrevistar avui el rector de la UIB, Llorenç Huguet, que ens farà balanç de l'any que hem deixat enrere i ens apuntarà algunes de les qüestions més destacades per la Universitat de les Illes Balears per aquest 2016 que tot just ha començat. A més, amb el canceller secretari general del Bisbat de Mallorca, Monsenyor Josep Pedrové Vallbona, podrem comentar com es troba ara mateix el concordat entre Espanya i el Vaticà, aprofitant que ahir es va commemorar l'aniversari de la seva signatura, que va ser el 1979. Des de Menorca, el conseller insular de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, ens explicarà quines són les actuacions, se'n recordarà, i les celebracions d'aquest 2016 referides a la candidatura de la Menorca talaiòtica. Així mateix podran conversar amb un històric d'Esquerra Unida, Manuel Càmara, que referirà a la trobada que mantindrà avui mateix la Comissió per al Traspàs de Competències després de la renúncia de Manel Carmona i altres dirigents que han dimitit. A més, comptarem amb el director general de Fons Europeus del Govern, Félix Pablo Pindado, que ens explicarà a què i com es destinaran i es repartiran els més de 40 milions d'euros del Fons Social Europeu de què disposa el govern per promoure l'ocupació, la inclusió social i la millora del capital humà. I com us hem avançat, ja ens acompanya l'estudi David Abril.
L'entrevista d'actualitat.
És en altres, com apuntàvem, el portaveu parlamentari de Més per Mallorca. David Abril, molt bon dia.
Hola, bon dia i bon any a tothom.
Què tal les festes? Molt d'anys també.
Bé, 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 relaxades. Un bon poquet de desconnexió, fins i tot també de la política que feia falta.
És que ho hem comentat en els darrers dies amb altres dirigents de diverses formacions. Per tots era ben necessari tenir un parell de dies de descans i de desconnexió.
Sí, no, ha estat un any intens d'eleccions, ha hagut dues eleccions en menys de 6 mesos i també, evidentment, de pactes, de diàleg i de molta feina parlamentària i política.
I de l'any que hem deixat enrere, amb tantes eleccions, amb tant de canvis com s'han produït, un dels més destacats canvi a l'executiu autonòmic i d'altres institucions, quin és el balanç principal que podem oferir?
Home, jo si se tracta de veure estesó mig ple o mig buit, m'estimé veure-lo mig ple. De fet, jo crec que la gent tenia ganes de deixar enrere aquesta etapa que va significar embossar de govern autoritari, de decisions unilaterals, de governar a cop de decret, de fer-ho en contra de la comunitat educativa i dels col·lectius en general i de la societat. De fet, vull recordar que sempre ho deia, que era un president que no podia pràcticament ni anar pel poble, sempre havia d'anar amb escorta, a un govern que és plural, que s'ha d'entendre i ha de dialogar molt, i això a vegades genera renou, però que els canvis són, és una qüestió de processos i de temps, i estem en aquest camí.
I de processos electorals n'hi ha hagut dos de destacats el 2015, que ara encara avui dia són notícia, tant a Catalunya com a Espanya. Pel que fa a la Generalitat, pareix que si la CUP no dona suport, com ha anunciat, com ha votat a Artur Mas, probablement, previsiblement, s'hauran de fer noves eleccions, i a Espanya tampoc no està molt clar encara què passarà.
Sí, la veritat és que aquest 2016 comença amb incertesa, igual que el 2015, jo crec que ha començat en canvi el manco de les Illes Balears, i que servirà qualque tipus de canvi també a Espanya i fins i tot a Catalunya, començant amb el 2016 amb molta incertesa. Jo crec que la decisió de la CUP és ben legítima, però crec que el meu pare era equivocada, i jo crec que el silenci de David Fernández i fins i tot també aquest anunci de deixar-ho de l'Antonio Baños diuen molt de que és una decisió errònia, perquè oportunitats a vegades per fer canvis efectius n'hi ha poques, i jo crec que l'únic que fa és alimentar aquesta incertesa, i a Espanya tres quarts de lo mateix. Tanta sort com han dit des de Més hi hagi la possibilitat de fer un govern d'esquerres, perquè si no jo crec que el que se farà tant per part dels partits socialistes com de Podem crec que serà generar moltíssima frustració, no?, davant d'aquest desig de canvi del que representa o ha representat el govern de Rajoy fins ara. Si hem de tornar a tenir Rajoy, no valia la pena haver fet aquestes eleccions.
Bé, això per començar. Pel que fa a Catalunya, encara durant tota aquesta setmana es podria convocar un ple d'investidura, i si Junts pel Sí, que és la formació més votada, presentàs un altre candidat a cooptar-se la presidència, és possible que la CUP, si no fos Artur Mas, sí que hi donàs el vistiplau? Si no, tot indica que se convocarien eleccions automàticament per al mes de març. Pareix que la CUP podria arribar a perdre, a sortir perjudicada d'aquesta decisió, perdre votants, podria perdre representativitat. La fórmula de Junts pel Sí no està molt clar si encara es mantindria, es podria arribar a reeditar.
Jo crec que el tema de Catalunya és una situació a part, no crec que sigui comparable això, que a més és una força que entre altres coses també és sobiranista, no? Crec que és diferent la situació de les Illes Balears i diferent la situació, el procés que se viu també a Espanya, no? Que té unes claus pròpies. Catalunya ha estat el primer lloc on s'ha romput el bipartidisme. A Catalunya era Convergència i Unió i PSC. Convergència i Unió avui en dia no existeix i el PSC és un partit minoritari, no? Per tant, hi ha un canvi profund dins la societat catalana, i jo crec que s'hauria de seguir aprofundint en aquest canvi i anar, diguem, assentant o generant una certa estabilitat i un full de ruta clar. Crec que hi havia un full de ruta més o manco clar damunt de sa taula, que hi havia una presidència d'en Artur Mas prevista per de 8 mesos, i que a més se volia tirar endavant aquest full de ruta independentista fent a més polítiques progressistes. Jo crec que en aquest context i en aquest marc, en Mas, que no és un sant de sa meva devoció, era un mal menor. Però bueno, aquí està la decisió de la CUP, i evidentment Junts pel Sí també pot moure fitxa ara, i tot és possible, i esperem que hi hagi seny per part de tothom.
Sigui com sigui, també a Espanya ja apuntam, ara mateix ja ha obert un procés de negociacions, diverses formacions encara valoren el que diu un, el que diu el contrari, per tal d'arribar a possibles acords. Pel que fa a la formació d'una gran coalició d'esquerres, Podem té la seva, com a condició, a fort i no em moguis, vol que es celebri un referèndum a Catalunya Això si arribàs a pactar amb el Partit Socialista, que diu que aquesta condició no l'acceptarà mai.
A veure, aquí s'ajunten dues coses. Una, aquesta condició, que jo crec que també és important, perquè si no hi ha un canvi de baix a dalt a Espanya, i això vol dir tenir en compte els territoris, i que no hi ha d'haver un procés constituent espanyol, sinó processos constituents dels diferents territoris que d'alguna manera ho plantegin tot, i com se fa aquest encaix d'aquesta nova Espanya, per dir-ho de qualque manera, a més, si no se reconeix, a més, el problema que hi ha en aquest cas a Catalunya, és molt difícil que hi hagi cap mena de canvi ni d'estabilitat. Espanya, negar-ho, mordu a la situació com es la duia fins ara per aquesta negativa del Partit Popular i que altres partits com Ciutadans han alimentat. El que passa és que en això s'ajunta una situació molt complicada pel Partit Socialista, però jo crec que es quita la clau, evidentment, en aquest moment, però tenint la clau, té la gran dificultat o la gran penyora de que faci el que faci, perd. Vull dir, si deixa que governi en Rajoy, evidentment perd, perquè és un partit d'esquerres, no? Per tant, bona part del seu electorat no ho entendrà. Si se convoquen noves eleccions o anem a un escenari de noves eleccions, també és un mal escenari, perquè la divisió interna que també està alimentant Susana Díaz el perjudicarà, i si pacten poden, per ventura també perdrà una part de suports, però jo crec que pot ser un escenari bo, perquè entre altres coses obligarà Podemos a entrar o passar del discurs a la pràctica, que també està bé parlar molt de canvi, però també convé banyar-te de tant en tant, i també sobretot farà possible un govern d'esquerres, que jo crec que la immensa majoria de l'electorat, tant del Partit Socialista com del conjunt del Partit d'Esquerra, fins i tot el nostre, encara que no tingui representació a nivell estatal, és el que voldria, no?
Que ara en parlarem també d'aquesta qüestió, perquè sí que pareix que també se pot descartar un gran pacte entre Partit Popular, Partit Socialista, diu Pedro Sánchez, que no, que ell no vol arribar a cap acord, no vol arribar a governar amb Mariano Rajoy. Per tant, l'aposta d'Albert Rivera d'un pacte 3 podria quedar també descartada.
Home, jo espero que hi quedi, i de fet aquest, jo crec que és el pitjor escenari pel Partit Socialista, perquè tot i que penso que unes eleccions anticipades no ho millorarien, però és que a mi ja el té d'alguna manera dibuixat el PASOK a Grècia, no? I aquesta gran coalició, o fins i tot només la possibilitat de deixar que el PP governi, encara que no entrin a governar amb ells, o Alemanya també, no? En la darrera dècada, pràcticament, el que du és una minorització del Partit Socialista com a gran partit, no?
Les bregues que es puguin produir entre Partit Popular, Partit Socialista, Podem, Ciutadans, es traslladaran al Parlament de les Illes Balears?
Home, jo m'agradaria que no s'hi traslladassin. El que passa és que hi ha una part important de la política que, evidentment, se decideix a Espanya, se decideix en el marc estatal, i que mos afecta aquí molt directament. Vull dir, per exemple, una de les primeres coses que va decidir el govern central via Montoro, ministre d'Hisenda, quan van passar les darreres eleccions autonòmiques i municipals, va ser espitjar amb el tema de l'objectiu de dèficit. Això què vol dir? Pues que els governs autonòmics, com el nostre, que ja tenen serioses dificultats amb el tema de finançament, però el que tenen és menys dobbes per fer polítiques públiques, en aquest cas per fer polítiques públiques d'esquerres, per posar en marxa uns serveis públics d'educació, sanitat, serveis socials mínimament dignes, i això al final és una retallada econòmica, però també és una retallada de democràcia i de sobirania, no? Per tant, és quasi inevitable que el que passi a Espanya no se parli aquí. El que sí que hauríem d'evitar és que se caigués, diguem, en l'oportunisme o en l'electoralisme, no? A nivell de parlament. Aquí estem i mos paguen per resoldre els problemes dels ciutadans, no per jugar, diguem, en aquest xou que en moltes ocasions s'ha convertit en política.
En les darreres setmanes es varen iniciar les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda per tal de renegociar el règim especial per a Balears, en definitiva per a millorar el finançament de la comunitat. Pareix que això també quedarà aturat durant un temps.
Sí, jo de fet era una mica escèptic en relació a aquesta reunió, perquè vull dir, qualsevol àmbit de decisió que puguis tenir amb un govern que és el govern d'Espanya, que està en funcions ara mateix, és tot molt relatiu, no? Que de quins resultats pots obtenir d'això. El que passa és que el que sí que és un fet és que el 2015 haurien d'haver tingut, segons el nostre estatut, que és una llei orgànica, un nou règim especial, que no fos paper banyat, que realment fes que les empreses i la ciutadania de les Illes Balears, que competeixen pitjors condicions i que ha de pagar aquest cost de sensibilitat, que se veu molt clarament amb els temes de transport i el desplaçament entre illes i entre les illes i la península, realment se vegin compensades, com tenen altres comunitats, com tenen a Canàries, com tenen a Ceuta i Melilla, i això era una obligació i era un legal que no s'ha fet. Per tant, també podríem dir molt fàcilment i molt demagògicament que el govern d'Espanya ha desobeït la llei, no? I ni més ni manco que una llei orgànica. I bueno, o sigui, s'ha arribat allà a un mig acord de re moment de que s'hauria de revisar, i s'hauria de revisar amb una línia que mos interessi a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, però som una mica escèptics fins que no hi ha un govern clar i estable a Espanya que puguem fer res amb això, més que protestar i reivindicar allò que mos toca.
Apuntàvem al principi que aquests són uns dies en general de descans, ben merescut per cert, però encara que sigui de manera informal, dins Més per Mallorca, teniu previst la possibilitat que es pugui tornar a convocar comicis, eleccions, que s'hagi de tornar a presentar una candidatura? Si és així, es repetiria la mateixa fórmula d'anar tots sols?
Bé, això és un debat encara per fer. Vull dir, evidentment el que hem vist amb aquestes eleccions, que eren les primeres eleccions, és que Més se presentava com a tal, i com a Més per les Illes en aquest cas, perquè Més per Mallorca només una força de Mallorca, però ens van presentar Més per Menorca, i en companys d'Eivissa i Formentera, on el partit no existeix com a tal, amb una candidatura conjunta de les Illes Balears. El resultat no va ser bo, tot i que en comparació amb altres forces sobiranistes d'arreu de l'Estat que no van aguantar, vull dir, com a exemple Bildu o la mateixa Esquerra Catalunya o altres, o el bloc a Galícia, que pràcticament ha desaparegut, han millorat en vots respecte a les anteriors generals, però evidentment el resultat esperat no s'ha aconseguit, no? Per tant, dels assajos s'aprèn i dels errors, i el que hauríem de fer és encarar un procés de debat en relació amb això i a veure què fem si torna a un escenari d'eleccions.
I quin seria el seu desig?
A veure, jo crec que, però és una opinió personal, jo penso que de cara en aquest debat jo seria dels que defensaria segurament fer una coalició amb altres forces d'esquerra.
En d'altres comicis, no totes les formacions que s'hi presentaven al Congrés per part de les Balears eren d'una mateixa ideologia, s'han editat diverses fórmules. Una de les possibilitats que hi podríem tenir, bueno, bé, diferents, que Més per les Illes Balears pogués anar de la mà de Proposta per les Illes, que també es pogués presentar de forma en coalició amb Podem, a més de moltes altres fórmules que segurament les haureu pensades.
Sí, a veure, jo crec que la coincidència ideològica i programàtica de Més és molt major amb Esquerra Unida, ara Unitat Popular, i amb Podem, que no amb el PI. Una força política en sa que morduim bé, tenim una relació a nivell parlamentari excel·lent, governam amb ells alguns municipis, però municipis importants, vull dir, ells mos han llevat, per dir-ho de qualque manera, sa valia per pactar amb el Partit Popular. Per tant, jo què sé, posa el cas de Manacor, que nosaltres intentàssim fer una coalició amb el PI a ses generals, i que faria la nostra gent a nivell de campanya i tal a Manacor, que els hi acaben de llevar se valia amb una moció de censura amb el Partit Popular, pues evidentment no és casable, no? I jo crec que aquí a més hi ha també concepcions ideològiques. Vull dir, el PI és un partit autonomista, l'altre dia va ser la manifestació de la Diada, el lema era de l'autonomia a la sobirania, no sé si era un lema compartit amb el PI, però sí que estic segur que amb aquestes altres forces d'esquerra, que sí que creuen en aquesta idea de dur endavant processos constituents, sí que seria més fàcil fins i tot un canvi o elaborar una proposta conjunta de canvi de model d'estat.
Pensa que si es produeix una nova convocatòria electoral, tornem a la mateixa qüestió, aprendran, si es poden qualificar així, de les errades que s'han comès, i podran encara incorporar nous votants? És una segona oportunitat, podria ser-ho?
Sí, no sé si és una segona oportunitat, perquè això seria una manera molt egoista, molt individualista de veure-ho. Vull dir, no, jo no entenc que el resultat d'aquestes eleccions sigui un càstig per Més. En tot cas, és un càstig pel conjunt de l'esquerra. Vull dir, Esquerra Unida, que també ha estat una força important en la història de darrers 20 o 25 anys a Espanya, pràcticament ha desaparegut, i segurament juntant tots aquests esforços de lo que representa Esquerra Unida, Podem, Més i altres forces d'esquerres del conjunt de l'Estat i de la perifèria, que tenen un pes polític i sociològic molt important, segurament estaríem per davant del PSOE, i aquí per ventura seríem primera força.
Que per cert, ja que ho comentam, Esquerra Unida està abocada a la desaparició o a patir un procés similar al que ha tingut UPyD?
A veure, el context no ajuda gaire. Vull dir, això li demana una persona que ha estat coordinador d'Esquerra Unida fa una sèrie d'anys i que ja ho vaig deixar juntament amb altres companys en el seu moment per desacords en sa manera de fer, no? Perquè pensant que feia falta una nova esquerra que posés per davant les propostes i el canvi real i no tant les sigles, no? I sí, som més partidaris de sacrificar sigles en funció de projectes col·lectius i de canvi. De fet, més va néixer així, no? Va néixer d'aquesta manera. Si Esquerra Unida no evoluciona més enllà de canviar-se el nom com a marca electoral, pues estarà condemnada, pens, a la desaparició, però crec que aquesta oportunitat que tu esmentaves fa un moment l'hem de tenir tots i totes, i en aquest marc on tenim una Espanya amb un pes encara important de la dreta, si sumam el Partit Popular i Ciutadans, i aquí on hi ha hagut un increment de Podem, però també la dreta ha augmentat 5 punts en relació a les eleccions del maig, el que hauríem de fer és juntar esforços.
Clar, a passar d'això, un bon exemple l'hem trobat a les Illes Balears amb la renúncia dels principals dirigents d'Esquerra Unida, però altres formacions que també han perdut votants i representativitat no han mostrat cap interès de dimitir. De fet, els seus líders tenen intenció de, si hi ha una nova convocatòria electoral, tornar a presentar-se. No se fa aquest exercici.
No sé a quines forces te refereixes, però...
Per exemple, Pedro Sánchez.
Sí, el que passa és que el Partit Socialista té una situació complicada. Vull dir, jo no m'agrada entrar tampoc a la vida interna dels altres partits, però ho tenen ells amb el seu marrón, no? Però en el Partit Socialista hi ha dues ànimes, per dir-ho així, una que se veu clarament en les opcions que tenen ara damunt la taula, no? Una que és... apostar per aquesta Espanya rància de sempre, que està entre el centre, més que en el centre esquerre, jo quasi diria, cap en el centre dreta, que està molt representada per la Susana Díaz, i lo que aquesta paraula màgica de casta pugui representar o dur-nos en el cap, no? En quant a personatges en aquest barons del PSOE tan grisos, que serien ben intercanviables en gent del Partit Popular, no? I un PSOE, pues, que obeix d'alguna manera també la seva història i sobretot en els seus electors, que és gent treballadora, obrera, d'esquerres, i que el que vol és senzillament un canvi, no? I que li és igual, pues, pactar amb Podem, que tampoc no són el dimoni o qui sigui, per fer realment possible que canvi d'alguna manera, respectar els seus principis, no? Hi ha aquesta guerra, que és una guerra dura, i jo crec que tampoc no... En Pedro Sánchez no pens que hagi tret un mal resultat, vull dir, no ha tret uns pitjors resultats que és que jo crec que el Partit Socialista hagués tret si hagués estat no Susana Díaz candidata.
Però com bé sap, en països del nostre entorn, probablement amb els resultats de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, Alberto Garzón mateix, el mateix vespre haguessin dimitit.
Sí, no, això també és cert, que Espanya ja no només amb això, sinó sobretot en la corrupció i amb els presumptes casos de corrupció, hem vist com se feia real aquella frase que és com un xiste de que dimitir és un nom rus i no un verb a tenir ben en compte, sobretot des d'una òptica política, no d'una nova política, sinó d'una responsabilitat i d'una ètica de mínims, de dir, bueno, quan hi ha una sospita o un nombre sobretot de corrupció, quan tens un mal resultat, tu tenies un resultat i no els has aconseguit, has de posar el teu càrrec a disposició.
Xerrant de corrupció, 2016, entre moltes d'altres qüestions, serà l'any en què arrencarà el judici pel cas Nós i també en el que es començarà a aplicar l'impost d'estades turístiques.
Sí, ara no sé per què ha lligat els dos temes, però...
Qüestions de 2016, que no tenen absolutament cap tipus de relació.
Sí, no, jo crec que el cas Nós sí que tindrà una càrrega simbòlica important, perquè d'alguna manera representa dues qüestions, no? Representa la corrupció i el pes que ha tingut la corrupció i Balears a dins la corrupció del conjunt de l'Estat, i l'altra, aquesta desigualtat inherent que representa la institució monàrquica, no? I tots els entrebancs que s'han posat a que finalment se pogués imputar la infanta o exinfanta, ja no sé exactament...
La figura, com ha quedat.
Com ha quedat la figura i com, d'alguna manera, tota aquesta oligarquia, en la monarquia i tal, hi havia una connivència amb una part de la classe política per afavorir determinats favors i interessos privats en detriment de la butxaca, ciutadans i ciutadanes que en el final som els que han pagat, no? que s'aduïn davant d'aquest judici, jo crec que és un gran avenç en dos sentits. En el sentit tant de la lluita activa contra la corrupció, en la qual jo crec que la Fiscalia Anticorrupció, i en particular també el jutge Castro per la part de la instrucció i de judici, tenen bona part de mèrit, i també en quant a aquest avenç de la desigualtat i retrocés d'alguna manera d'aquesta monarquia que se volia sempre presentar com una cosa propera, que jo crec que tant aquest judici com el discurs de Nadal de nou rei ara fa pocs dies també demostren que tot està cada vegada més en fora de lo que són els problemes reals de la gent.
Que quedi clar que no els hem relacionat de cap manera, judici pel cas Nos, amb aplicació de l'impost d'estades turístiques, però sí que volem apuntar que són algun dels fets que de les previsions d'enguany.
Sí, a veure, jo crec que l'aprovació de l'impost d'estades turístiques és imminent, vull dir, no és tampoc el que s'està fent el dialogant, vull dir, hi ha una proposta que a més nosaltres, vull dir, més és l'única força política que ho duen el programa, no ho du el Partit Socialista i no ho du a Podem, que fins a dues setmanes abans de les eleccions dubtava entre si s'havia de dur endavant o no, la duim endavant en crítiques tant dels hotelers com dels ecologistes. Els ecologistes perquè troben que hauria de ser 100%, jo també som ecologista, 100% dedicada a medi ambient. Els hotelers perquè troben que serà un retrocés econòmic, i nosaltres que la defensam perquè pensem que pot ser un instrument corrector que ens ajudi a alimentar un altre tipus de turisme. Ara, amb una advertència, no serà només amb això que canviarem el model turístic. El model turístic com el model econòmic el canviarem amb un procés de debat social en tothom, ample, perquè no poden negar que el turisme, el que dona de menjar avui en dia en els pràcticament milió de persones que viuen a les nostres illes, o uns millor i altres pitjor. Jo arribo cada matí en so tren a Plaça Espanya i veig una llarga cua de gent que demana per menjar a Sigles i dels Caputxins, i a altres llocs de Palma es ven igual. Per tant, això el que constata és que s'ha de canviar aquest model, i s'ha de fer des del diàleg i fent canvis profuns que, en la meva opinió, van més enllà d'una legislatura i més enllà d'una mesura com pugui ser aquest impost turístic.
Quines seran la resta de qüestions que seran notícia, que caracteritzaran, que seran importants per més per Mallorca l'any que acaba d'arrencar?
Home, jo crec que enguany serà un any on d'entrada començava a funcionar amb un pressupost molt condicionat, evidentment, pel finançament estatal, però ja és el primer pressupost d'aquest govern d'esquerra, d'aquest govern del canvi. Per tant, serà el pressupost que permetrà d'un davant polítiques on jo crec que els ciutadans i ciutadanes començaran a notar ja aquests canvis. D'entrada, doncs ara avui en dia ja pot anar qualsevol persona a un centre de salut i fer-se la targeta sanitària de manera gratuïta, pot rebre assistència sanitària a tothom independentment de la seva condició. Això pareix una banalitat, però és un tema molt important a un estat democràtic, a una societat que vol ser o que voldria ser igualitària. Se posarà en marxa la renda social, que també és un avenç molt important, la renda garantida. Vull dir, el fet de materialitzar el fet de que qualsevol persona o família sense recursos pugui tenir accés a una ajuda, això hi haurà gent que li pugui pareixer poc revolucionari, però el fet de que si ja en tingui garantida per llei i a més amb una prestació, el tema de lo bàsic, no? de per les seves condicions de vida, d'alimentació, d'abric, de sostre, jo crec que és un avenç molt important, i sobretot que hauria de reconèixer-se tenint en compte les limitacions, sobretot pressupostàries, que té aquesta comunitat, no? I jo espero també que se posin en general les bases per poder abordar, jo crec que els grans debats necessaris per les Illes, com són aquest canvi, com aquest debat sobre el canvi de model econòmic, un model econòmic que ha de generar prosperitat compartida per tothom, que deixi enrere aquestes Illes Balears de les desigualtats, i que sobretot també posi damunt la taula un debat necessari, i que com a ecologista també jo vull posar damunt la taula, que és el debat sobre la saturació turística, no? Fins quan podrem aguantar aquest increment progressiu del nombre de turistes, i fins quan aguantaran les nostres, no només les nostres infraestructures i el nostre territori, sinó fins i tot la nostra societat.
I no només com a ecologista, també com a ciutadà que viu a la Mediterrània, estareu preocupat, imaginant, per als projectes, els expedients que encara continuen la tramitació, que no s'han tancat definitivament respecte a la possibilitat de fer prospeccions petrolíferes.
Sí, és així. El que passa és que ho fem des d'una certa tranquil·litat, des de la tranquil·litat que el govern actual, a part de postureo, està fins i tot disposat a dur a nivell judicial i en el jutjat, si fa falta, tot el tema de les prospeccions. Vull dir, Madrid segueix tramitant expedients, el senyor Soria, ministre de Turisme, se suposa, i també d'Indústria, ha estat un gran amic de les prospeccions petrolíferes i de les grans companyies elèctriques i un gran enemic de les renovables. I ara, independentment de lo que passi a Espanya, el manco aquí tenim un govern que està disposat a dur fins a les darreres conseqüències la protecció del nostre territori, en aquest cas del nostre litoral i dels nostres fons marins, no? I això, per això és una certa tranquil·litat sense haver de baixar la guàrdia, perquè aquí hi ha interessos també econòmics i globals molt importants.
Sou portaveu parlamentari, però formeu part d'una formació que està a l'executiu autonòmic. Us demanem també per aquesta casa, per IB3, que podem esperar de la ràdio i la televisió pública amb la nova direcció que ja ha començat a fer feina, com a director general Andreu Manresa i aquí a la ràdio Marc Cerezález.
Això, jo crec que més que una formació que fa part de l'executiu, o fins i tot de l'executiu, li hauria de demanar als 19 responsables d'IB3, però jo crec que justament el gran avenç és aquest, és comptar amb una direcció que no acceptarà consignes polítiques de ningú, per molt que formi part de l'executiu i per molt de poder polític que tingui, no? Jo crec que tenir un mitjà de comunicació independent du això, du que IB3 no sigui una conselleria més del govern de Torn, sinó que sigui realment un òrgan que garanteixi el dret a la informació dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, que per això la paguen, que ofereixi coses diferents a lo que ofereix també el mercat de l'audiovisual a les nostres illes o en el nostre entorn, i que tothom se senti orgullós de tenir aquesta radiotelevisió pública en el servei de tothom.
I ara, per acabar, sou republicà, però heu escrit la carta als Reis.
No, li vaig escriure una el mes d'agost en el rei, en el flamant rei, i no va tenir molt d'èxit, però no escric cap carta als Reis, però sí que si he d'acabar amb qualque desig o això, m'agradaria que 2016 fos un any de construcció, diguem, de cultura de diàleg, de cultura democràtica i de cultura de pacte, perquè penso que aquest és un dels principals canvis que ja són efectius avui en dia a la vida política, tant aquí com a Espanya, i no estem acostumats, no? I aposta se mos anuncien eleccions que no sé si ho arreglaran res o ho acabaran de complicar tot una mica més.
Bé, ja ho veurem. David Abril, portaveu parlamentari de Més per Mallorca, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I bon dia. 10:35, moment de fer una breu pausa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant, amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades, de misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes, fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, el Faristol.
Canviem de qüestió. Una altra de les notícies més destacades de la jornada ha estat l'assemblea que ha celebrat ahir, que va celebrar la CUP ahir, en què va tornar a ratificar el seu no a investir Artur Mas com a president de la Generalitat de Catalunya. Ara sí, durant aquesta setmana es produeix el plenari d'investidura i no aconsegueix la majoria, automàticament es convocaran noves eleccions al Parlament de Catalunya, uns comicis que es podrien celebrar el mes de març. Una informació que des de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca tot seguit ens comentarà el seu president, Tofol Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Valtros, gràcies.
Com heu viscut des de la distància el no que ha donat la CUP a Artur Mas?
Bé, tampoc és que ho hagi dit tant de la distància, perquè mantenim una relació fluida en l'Assemblea Nacional Catalana i hem estat seguint tot el procés. En qualsevol cas, el que sí voldria dir de que els processos aquests són complexes, nosaltres tenim ben clar algunes coses. Primer de tot, que feien costat a l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, en les decisions que prengui. Ens costa que d'aquest moment estava unit el secretariat nacional i amb aquests i veurem quines decisions es prenen. També és un moment important que, tot i reconèixer que la decisió d'ahir per part de la CUP i les dificultats que hi ha hagut també per arribar a acords entre tots, malgrat això, el procés segueix, vull dir que això ho tenim claríssim, el procés segueix. I també una qüestió important, que és que a partir d'ara allò que sí que caldrà fer es va fer, per així dir-ho, la unitat i majoria social, que d'aquest moment estan una mica, per així dir-ho, tocades. I això seria una mica la reflexió que feim nosaltres d'aquest moment, que són moments allà on avui el Principat es van reunint tots els diversos actors i es van pronunciant. Nosaltres anirem molt en la línia, anem molt en la línia de les proposicions i de les valoracions que faci l'ANC.
I pensa vostè que encara al llarg de la setmana Junts pel Sí podria proposar un altre candidat a la presidència que desbloquejés aquesta situació i que permetés investir un president de la Generalitat?
Això és fer futuribles. Jo en aquest sentit, el que pugui pensar jo al bo de menys, per jo és important el que puguin pensar els actors. No ho sé, sincerament no li puc donar una resposta a aquesta pregunta, indudablement. Ho tenim claríssim.
Efectivament, és un futurible, però si aquest fos el cas, quina hauria de ser la persona de consens?
Si no entra en la primera, no entra en la segona. això ho ha de comprendre. No, dic, indudablement, és a dir, el procés segueix. Això sí que ho tenim claríssim. Això ho tenim claríssim i aquesta qüestió no aturarà el procés. Ara bé, s'ha patit un entrebanc, això s'ha de reconèixer i ho ha de tenir claríssim. Ha hagut un entrebanc. A partir d'aquí, què s'ha de fer? Va fer i tornar a donar embranzida. I aquest va fer, suposa, tornar a consolidar una unitat i una majoria social. Aquests dos conceptes són bàsics. I aquí, qui serem? Qui seran? Això, els actors del Principat, els actors polítics i socials també del Principat seran els que ho determinaran. Així de clar.
Això a Catalunya, però a la resta d'Espanya, a Madrid, per arribar a formar govern, pareix que tampoc les coses no estan molt clares. Quina seria la fórmula que s'hauria d'editar, si és que s'hagués d'editar, o s'haurien de tornar a convocar eleccions?
Bueno, jo, en quant a Espanya, ni te puc donar la meva opinió personal. És a dir, jo, des de fa molt de temps, penso de que Espanya acabarà això, dins el procés aquest, el procés, en aquest cas, Espanya, dins el procés postelectoral de les legislatives espanyoles, acabarà amb una mena d'acord, no vull dir de govern, però sí de cooperació, de col·laboració, de lo que vulgueu, entre el Partit Popular i el PSOE. ja això ho tenc claríssim. Perquè, molt senzill, Espanya, en certa manera, està intervenguda. Està intervenguda, per molt que se vulgui fer, per molt que se vulgui dissimular, i això fa de que estigues una mica en mans dels creditors, i estigues en mans del Banc Central Europeu, i estigues en mans de la Unió Europea, i estiguis en mans, per així dir-ho, d'Alemanya. Alemanya governa una coalició equivalent a PP i PSOE. A la Unió Europea governa una coalició de les mateixes característiques. Aquí m'acosta que s'estan fent... que s'empaïn molt al PSOE, sobretot en aquest sentit, perquè es faci una coalició d'aquestes característiques, una coalició, una entesa, etc. Tant José María Aznar com Felipe González estan en aquesta línia. Jo crec que aquí, tot i la crisi de sistema que des del meu punt de vista estem vivint, aquí el sistema se tancarà dins ell, se bunqueritzarà i haurà, des del meu punt de vista, s'atendirà a un acord PP-PSOE i apuntalat, i això que dom de que Ciutadans seria la crossa pel PP, no, Ciutadans serà la crossa per mantenir el sistema. Això és la meva, ara és una opinió molt particular, i així com abans he parlat com a president de l'ASM, aquí parlo simplement com a Cristòfol Soler, en aquesta part espanyola.
I agraïm també que tant un caire com l'altre ens l'hagi apostat al faristol. Tofol Soler, gràcies una vegada més per participar en directe al programa.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adeu i molt d'anys.
Igualment, adeu.
Canviant totalment de qüestió i us explicam que el govern ha anunciat que destinarà més de 40 milions d'euros a promoure l'ocupació, la inclusió social i la millora del capital humà. Uns doblers aportats pel Fons Social Europeu que suposen un augment del 82% respecte a la inversió en l'anterior programa. Es tracta d'un instrument fonamental per donar resposta a algun dels principals problemes que afecten les Balears, la gravetat dels quals s'ha accentuat a conseqüència de la crisi econòmica. Per això saludem també el director general de Fons Europeus del Govern, Félix Pablo Pindado. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Buenos días a todos y feliz año.
I això mateix també per a vostè. Com es repartiran, quines seran les prioritats d'aquesta injecció de 40 milions d'euros que arriben del Fons Social Europeu?
Pues básicamente son tres las prioridades en las que se centra esta inversión. Y son las que comentabas al inicio de tu intervención, fundamentalmente medidas para fomentar el empleo, para la promoción del empleo, medidas para tratar de impulsar una mayor inclusión social, una mayor cohesión social en el conjunto de las islas, y otro conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el capital humano y la cualificación de los recursos humanos y de la población activa de las Islas Baleares. Estas son los tres grandes ejes en los cuales se organiza y se articula el nuevo programa operativo del Fondo Social Europeo de Baleares para los próximos años.
Clar, invertiu en formació perquè els desocupats puguin adquirir nous coneixements i per poder trobar millors llocs de feina.
Sí, efectivamente. Básicamente estamos hablando de dos grandes actuaciones en este sentido. En primer lugar, la formación de personal investigador. Se trata de una medida muy importante de promoción de la investigación para favorecer fundamentalmente que en las islas se lleve a cabo una investigación de calidad e impulsar al mismo tiempo ese cambio de modelo económico que se pretende para los próximos años. Y en segundo lugar, se cofinanciará todo lo que tiene que ver con la realización de ciclos de formación profesional de grado medio, que permitirá pues a los jóvenes de las islas adquirir competencias profesionales que les favorezca para mejorar sus niveles de empleabilidad, sus probabilidades de encontrar un puesto de trabajo.
I sigui com sigui, quan i com es produirà la distribució, la inversió d'aquest fons que ens arriba d'Europa?
Pues el programa tiene un horizonte de 7 años, es decir, el periodo de elegibilidad de los gastos arrancó en 2014 y se podrán cofinanciar todo este tipo de inversiones hasta diciembre de 2023. Por tanto, estamos hablando de una estrategia de muy largo plazo y fundamentalmente, como establece el propio programa, hay un plan anual financiero. Y por nuestra parte el objetivo es que todos estos fondos se puedan ejecutar lo antes posible. Tenemos, como digo, hasta 2023 para absorber estos 40 millones de euros provenientes de la Unión Europea. Y de hecho, pues algunas de las iniciativas que ya están contempladas en el programa ya se están poniendo en marcha. Nuestra idea es poder ejecutar las actuaciones que se están preveyendo lo antes posible. Por tanto, de aquí a 2023 es el plazo, es el horizonte que tenemos para absorber y ejecutar todos estos fondos. Y en esta tarea pues ya hemos empezado, es decir, se han empezado a preparar las actuaciones incluso con anterioridad a la aprobación del programa el pasado 22 de diciembre.
Ja ens heu explicat que quins són els eixos prioritaris. Val la pena destacar que gairebé la meitat dels 40 milions d'euros que arribaran es destinaran a educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, però també hi ha una altra partida molt important, que és la promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
Sí, exacto. Con respecto al tema de la formación, evidentemente hay indicadores que exigían actuar de una manera inmediata. La tasa de abandono escolar prematuro en Baleares pues estaba en unos niveles o está en unos niveles muy elevados y exigía tratar de apalancar recursos para evitar esta tendencia. Y en cuanto al tema de la inclusión social, evidentemente venimos de un escenario económico pues muy complicado que ha acentuado las discrepancias y las disparidades sociales no solamente en las islas, en el conjunto de España de una manera crítica. Esto se ponía de manifiesto pues tanto en la tasa de riesgo de pobreza, que estaba próxima al 30% en las islas. Y en ese sentido se ha querido poner de manifiesto el compromiso que hay por parte tanto del Gobierno como de la propia Unión Europea en precisamente dar apoyo y respaldar a aquellos colectivos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad. Y por eso, hay iniciativas específicas para fundamentalmente personas con discapacidad, para personas inmigrantes y también para aquellas personas con mayores dificultades de inserción laboral, como pueden ser personas que ya han perdido todo tipo de prestación y de subsidio, mayores de 45 años, mujeres, en definitiva todos aquellos colectivos que tienen un mayor grado de vulnerabilidad para acceder a un puesto de trabajo, que en realidad esta es la mejor vía para impulsar la integración social y luchar contra la pobreza.
Félix Pablo Pindado, director general de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears, gràcies per participar en directe al Faristol d'Ivetres Ràdio.
No, gràcies a vosotros por darme la oportunidad de hacerlo y poder explicar también todas estas iniciativas.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Nosaltres ara, en els darrers minuts, fins a arribar a les 11 del migdia, us acostem algunes de les propostes de l'agenda cultural i d'oci de la jornada.
A Ivetres Ràdio, el Faristol.
Jordi Pal, molt bon dia.
Bon dia, don Martí, què tal?
Com hem passat el cap de setmana, bé?
Sí, família. O sea, momento familiar. Ja ho he dit. Què tal, tu?
Molt bé, molt bé. Content de xerrar amb tu també en aquest 2016. Hem passat un cap de setmana de festes. Durant les darreres setmanes tot era molt nadalenc, molt pensat en infants. I aquest dilluns encara anem en la mateixa línia pel que fa a l'agenda.
Sí, una mica de sí, perquè si mos fixam en l'Auditorium de Palma, ahir va tenir representació Cascanous, no? El ballet de Moscou, que mos representaven a l'Auditorium i que va ser un èxit de públic, i sobretot per acostar als nens aquests famosos ballets, no? I avui segueix amb el Lago de los Cisnes, no? Amb el Llac dels Cisnes, que són dues obres tan representatives que encara que se poden sentir qualsevol dia de l'any, crec que aquests dies de Nadal se van sentir encara més aquesta àurea i aquesta màgia, no? Recordar que el Ballet de Moscou és un meravellós sami que va començar l'any 1999, quan el seu director Fayez, que era un solista d'un dels millors companyies russes, va voler difundir la seva passió pel món del ballet a través del Ballet de Moscou. Per tant, no mos podem queixar, un èxit a l'Auditorium que ha garantit per ahir que varen tenir Cascanous, doncs avui segueix amb el Lago de los Cisnes, i tindrem els solistes Cristina Terentiev i el Sei Terentiev. Ahir és nada. O sigui, Mallorca és una illa no molt petita, però vam estar lo millor de lo millor.
Sí, que ara.
Seguint a l'Isla Gran en quantitat, com sempre dic, perquè no en qualitat, perquè tots som iguals, doncs seguim, que tenim el quart festival ja, Un Nadal de Pallassos, que presenta la companyia Gauchi Catafalco, que ja amb aquest nom ha de ser una companyia de pallassos, perquè sí, no? Tu no te l'imagines com a teòric de la física.
No, jo no. No, jo no, però podria ser.
Si no, en Gauchi Catafalco, pues ha de ser un pallasso, un Nadal de pallassos, i que tindrà lloc avui en el Tri Teatre. Inca fa Nadal, pues té des del seu trenet de Nadal, com moltes poblacions, ja no sé què dies, com ho fan els trens per sortir per tot, sense estacions i sense poder anar pel món, però vamos, que sapiguem que dins d'aquesta actividad lúdico-festiva, no artística, però sí lúdico-festiva, tenim estrenat de Nadal, i després també tindrem el Patges, que com altres poblacions de les illes ja van recaptant les cartes i darreres impressions que van dins a carrer d'Esculls per als Reis.
Sí, que demà és la Colcada, ja ho explicarem demà, les diferents que s'han previst a les Illes Balears, perquè els Reis arribaran per tot.
Arribaran per tot, i a més hem de pensar que ja, o sigui, jo suposo que ja van per WhatsApp, perquè el Telegram era més de la meva època, però si s'ha de fer arribar un darrer descull, doncs ja et serà. Ja també tenim que també veurem altres illes com s'estan preparant. A Manacor Màgic, doncs Manacor Màgic per Nadal també esperen avui els pages a la plaça en el Ramon Llull, i també sempre s'ajunten amb activitats infantils, de joc populars, per aquesta espera, mentre esperen per donar la carta als pàgics, sigui més bona de dur. En el Teatre Municipal també de Lloseta, avui tenim Bajo la misma estrella, una projecció avui tindrà en cinema, dia de cinema, és un dia tranquil, a les 6 del capvespre, i se parlarà d'aquesta pel·lícula que va ser un èxit en el seu temps, perquè era com un miracle mèdic que aconseguia reduir el tumor i donar uns anys més de vida a un adolescent considerada ja una malalt terminal. Una pel·lícula un poc trista, però que a lo millor per això, ja que aquests dies de familiars, pues, també val la pena veure-la i recordar que la vida no només són festes, sinó que també la vida és salut, no? I salut l'hem de valorar moltíssim. A la Sala Dante de Palma, avui tenim teatre musical en anglès, amb aquesta ocasió amb un component benèfic en col·laboració Sos Mamàs, i té un títol impronunciable, Xesc, és que el títol és en anglès. I és la Sala Dante, també estic, és la Sala Dante de Palma, i és Esperando los Reyes Magos. El que passa que t'ho diu en anglès, perquè el teatre musical infantil s'ha en anglès, però molt bona idea en col·laboració per Sos Mamàs. Trampa Teatre segueix en les seves representacions irònico-nadalenques i té tant radiografia d'un regal, que representarà aquests dies per veure mem que és el més important del Nadal, menys veure que són els regals, jo espero que no, que això és una teoria de Trampa Teatre, i també una altra teoria de Trampa Teatre que acte seguit ens representa una altra obra que és Jesús, altra microobra, Jesús nació para petar-la. Retrats d'una fugida. Volia recordar en aquests dies, encara que siguin tanta festa, simplement una exposició de lo más importante del mundo, Retrats d'una fugida, que ja aquest dia s'acomiada dia 10 de gener a la Sara Caixa Fòrum, i que ens apropa el testimoni de 24 persones en el moment just de ser fotografiats, en el moment just de la seva fuita, que havien de fugir de casa seva per lo que fos, no? Perquè els atacaven, perquè estaven a punt de morir. Què és el que t'enduries, el més important? És una exposició que, si tenim més temps, un dia que m'agradaria parlar-ne més, perquè ja s'acomiada i val la pena veure-lo. Ràpidament, una volta ràpida per Menorca. Avui tenim la taxa turística, arguments per al debat, a càrrec d'Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada, que tindrà lloc a Maó a les 5 i mitja, veient que els temes seriosos segueixen encara que sigui Nadal, i també la representació, avui també serà la representació de Gris, el musical, en el Teatre Principal a les 6, a Menorca, a Maó, presentat per Balear Músic, pensant que serà com un musical l'any 72. Jo no sabia que la pel·lícula era posterior al musical, jo sí, la pel·lícula és l'any 78. Més de 31 artistes a damunt l'escenari, bé, una meravella.
Una meravella, sí.
Una meravella.
Hem d'acabar, Jordi.
Ja acabar, doncs pues, anant ràpidament, el més important que passa a Eivissa, a Formentera, doncs pues, compta amb el món, teatre. Avui, a dins la Biblioteca Maria Vian Gómez, dins espectacles infantils de Formentera, doncs pues, tenen aquesta finalitat tan impressionant com contar-nos al món, i també tenim taller de regals de Reis, que el qual, si no ho fem avui, ja arribarem per bici.
Ens arribaran els Reis.
Arribaran Reis i no haurem fet res. I després, demà, ho dic per demà, comentarem, que ja la van comentar, però també s'acomiada l'exposició Un any en 365 clips, que s'està acabant.
Jordi, tornem amb tu després del butlletí informatiu. Fins ara.